Batecs al vent, l'espai solidari de Ràdio Ciutat de Valls. Una mà estesa als col·lectius més vulnerables de la societat. Empatia, paraules, confidències. Batecs al vent, amb Jordi Tudó.
Bon dia i bona hora. Una altra vegada amb tots vosaltres amb un altre programa Batecs. Avui ens presentaran una entitat, una finestra al món. La representant d'una finestra al món es presenta ella mateixa. Bon dia, Núria.
Bon dia, Jordi.
Digues una miqueta què feu a la vostra entitat, qui la formeu i qui farà aquest programa avui de Batecs al vent.
Mira, jo em dic Núria Bota i sóc membre del projecte Una finestra al món i som un projecte que comptem amb moltíssima gent que estima i abraça la causa del poble saharaui. Nosaltres treballem als camps de refugiats saharauis de Tindouf, Argèlia, concretament al campament de refugiats d'Asmara, i el que intentem és apropar la realitat del poble saharaui als infants de Tarragona a través d'un intercanvi d'experiències educatives.
Molt bé, suposo que n'anirem parlant al llarg del programa. Aquests 10 anys de l'entitat Una finestra al món suposo que dona molt de sí. Aquí una mica valorant la vostra, diem, trajectòria, veig que s'intercalen el que són els viatges, és a dir, l'anada i tornada. Habitualment es fa un viatge o dos a l'any?
Sí, normalment un, dos i fins i tot algun cop n'hem fet tres, sí.
Molt bé, entrem en matèria. Per què la creació de l'entitat Una finestra al món?
Mira, nosaltres el que volíem amb Una finestra al món era que els infants, la major part de nosaltres som mestres, educadors, estem en contacte amb nens i nenes, i el que volíem era donar-los a conèixer una altra realitat, concretament la realitat del poble saharaui, i que els hi arribés, que els coneguessin, que coneguessin el que els hi ha passat i que el motiu del per què viuen en camps de refugiats. Llavors vam pensar que una bona manera de fer-ho era posar-los en contacte directe amb els infants que viuen al camp de refugiats, i vam idear aquesta estratègia. De fet, els meus propis alumnes van tenir la idea del primer intercanvi que es va fer fa 10 anys, de dir, ostres, doncs nosaltres volem intercanviar els jocs al que nosaltres juguem al pati, doncs els hi volem ensenyar als nens saharauis, i volem que quan tu hi vagis ens portis els seus jocs i volem jugar nosaltres aquí. I a través d'aquest intercanvi, de que ells coneixen uns als altres els jocs que amb ells més els agraden, doncs poquet a poquet es van interessant pels saharauis i què els hi passa i per què viuen així i tal. I una mica de conscienciació i de que els posin en contacte real amb una altra realitat que no és la seva i que els faci créixer també.
Interessantíssim. Anirem anant desgranant tot aquest entramat desconegut per aquesta realitat per molta població. Per tant, explica'ns on es troba Asmara.
Asmara és un dels 5 campaments de refugiats saharauis que hi ha a Tindouf, que és una ciutat al sud d'Argèlia, i aquests campaments es van crear fa 43 anys, quan en el moment en què l'any 75 Espanya abandona la colònia del Sàhara Occidental i li ven aquell territori literalment a la monarquia alauita, a la monarquia del Marroc. Llavors el Marroc fa la famosa marxa verde, no? que llavors amb tota de camions de civils i tancs militars també ocupen el Sàhara Occidental. Llavors molta gent saharaui que fins llavors havia estat visquent doncs d'una forma amable i cordial amb població espanyola, no? Sota, bueno, de fet ja era província espanyola i tenien DNI espanyol, es van veure abandonats i es van veure obligats a creuar tot el desert i arribar a Argèlia. Llavors Argèlia, caminant pel desert. Llavors Argèlia els hi va cedir una part del seu territori per a que acampessin allà amb les seves jaimes i fins que es pogués solucionar el problema i poguessin tornar a la seva terra. I doncs això, doncs així, allí porten ja doncs 43 anys perquè el conflicte doncs no s'ha solucionat. No?
El motiu, diguem, entre cometes, de l'abandonament, suposo que ja devien haver tret tota l'extracció de productes naturals que hi havia i llavors ja d'alguna manera ja no devia interessar gaire estar allà, se suposa, no?
Sí, evidentment hi ha un interès econòmic fort, perquè hi ha recursos naturals molt potents, hi ha les mines de fosfat, hi ha els bancs de pesca, hi ha bosses d'aigua potable. Als anys 50 o així es van fer indicis, extraccions per veure si hi havia petroli, hi va haver indicis de que podia haver petroli, malgrat no hi ha explotació encara. Però Espanya no és que hagués acabat tots aquells recursos, sinó que el que va fer és vendre-li aquests recursos al Marroc per a que ell se n'aprofités i espoliés aquell territori. I suposo que Espanya, el govern espanyol o la monarquia espanyol li devia interessar doncs, per qüestions geoestratègiques doncs, tenir aquesta diferència amb el govern marroquí. Mm-hmm. Mm.
Per seguir fent negocis, com hem sigut fent
Exacte.
Sempre, no?
Sí.
Bé, i arrel de tot això, aquí es fa un mur, que és un dels més llargs, en forma de serp, que d'alguna manera es van quedar, diem, aquest territori que no els hi pertocava.
No. Clar, arrel després de la marxa verde de l'ocupació, ja feia uns anys, sota la colonització, que s'havia creat el Frente Polisario, que era el moviment d'alliberament nacional dels saharauis. I es va crear sota la colonització espanyola per fer front a Espanya també, perquè es volien alliberar. Els saharauis volien ser els administradors del seu propi territori. Llavors, a partir de l'ocupació hi ha una guerra. Frente Polisario s'arma i comença una guerra que dura bastants anys, del 75 fins al 91. Fins que les Nacions Unides obliguen a fer uns tractats de pau i que aquesta guerra doncs, s'aturi. I a partir del 91, que s'atura la guerra, que acaba la guerra, el Marroc decideix construir aquest mur en 8 fases des del nord del Sàhara Occidental, tocant Argèlia, tocant on nosaltres anem, perquè de fet el veiem sovint quan fem alguna excursió, podem veure, fins al sud. Són 2.000 i pico quilòmetres de mur, és el mur més gran després de la muralla de Xina del món. Està totalment militaritzat. Els hi costa als marroquins moltíssims diners el sostén d'aquest mur. I llavors tot el que és del mur cap al mar està sota l'ocupació marroquí. I aquí és on hi ha les mines de fosfat, els bancs de pesca, etc. I el trosset que queda del mur cap a l'interior, tocant a Mauritània, és d'administració del Frente Polisario. Però què passa? Per què no hi viu la gran part de la població saharaui? Doncs perquè el Marroc ja es va encarregar de que tot aquest territori el va minar, el va plegar de miners antipersona. Llavors allí només hi viuen algunes famílies vivint de forma molt tradicional. I la gran part de la població viu a Argèlia, als camps de refugiats.
Per això és tan diem, complicat apropar-se, diem, diem, ben a prop d'aquí del que és el mur, perquè Exacte. Està tot minat i, per tant, hi podria haver conseqüències greus. A part de que, bueno, si està tot militaritzat, d'alguna manera no deuen voler que s'apropi a
les famílies estan totalment dividides, perquè va haver famílies que en el moment de l'exili doncs es van dividir. No? Un germà se'n va anar i la germana es va quedar. I llavors porten 43 anys que no es poden apropar i que no es poden veure. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, això diem, és parteix el cor, perquè clar, hi deu haver moltes famílies això amb un costat i l'altre, no? I això no es deuen poder veure, no poden tindre cap mena de relació, complicat, no?
No, clar, i a banda d'això, que la gent dels camps de refugiats sahrauis doncs viuen amb una certa pau, malgrat les males condicions en què es pot viure en el desert, en la part més inhòspita del desert del Sàhara, no? Les condicions en les que viuen, però saben i tenen coneixement de la situació en la que viuen els seus familiars, els territoris ocupats que viuen sota la repressió constant i sota les violacions constants de drets humans, de tortures, empresonaments aleatoris, violacions, etc, etc. Llavors, sí que tenen coneixement, doncs, perquè evidentment ja a través dels mitjans de comunicació i tal, intenten com saber-se, i clar, i uns estan allà com resistint enmig del no-res amb la seva organització, que ells tenen el seu estat, que és la RAS, la República Àrabe Sahrauí Democràtica, amb el seu president, els seus ministeris, estan superben organitzats, però viuen entre cometes de forma pacífica, sabent que els altres doncs fan manifestacions a diari que són reprimides molt, molt violentament, i és... Sí, sí.
Quina explicació hi ha que després de més de 40 anys hi hagi aquesta situació tan inhumana?
Pues és el que parlàvem abans, els interessos econòmics i els interessos que hi ha per sobre de les persones, no? Espanya continua sent, hem de recordar, i això sí que és molt important que sapiguem, que no es va descolonitzar el Sàhara Occidental, és l'última colònia de l'Àfrica que queda per descolonitzar. Per tant, Espanya continua sent la potència administradora d'aquest territori, el responsable de que en aquest territori es faci definitivament un referèndum per la descolonització és Espanya. I Espanya no hi posa de la seva part, sempre mirat cap a una altra banda. Llavors, doncs, bueno, doncs els catalans també en sabem d'això, no? I què hi ha al darrere de tot això? Doncs interessos econòmics i sempre per sobre de les persones i de la voluntat de la llibertat de les persones, no? D'exercir la seva llibertat.
En el seu dia, fa 10 anys, quan creieu, vau crear una finestra al món, d'alguna manera l'objectiu principal suposo que era fer d'altaveu d'aquesta causa i ajudar en aquest campament d'Asmara a Tindouf. Uh-huh. És així, no?
Sí. Nosaltres tenim com aquests dos grans objectius. Per una banda, el primer de tot, no? Ser altaveus i denunciar, perquè el que ells sempre ens demanen és que en parlem, perquè és un conflicte super silenciat. Si nosaltres aquí a Espanya no ens sentim a parlar quan han estat província espanyola, imagina't a la resta del món que no hi tenen cap tipus de vincle, no? Per tant, que siguem altaveus i que no se silenciïn el conflicte. I dos, doncs ajudar en el bon fer que ja tenen a les escoles del campament d'Asmara, que són 7 escoles en acampament d'Asmara. Llavors nosaltres intentem, no? Doncs ajudant el seu, sempre quan ens demanen, doncs mira, doncs ara necessitem material d'educació física per fer les activitats esportives i tal a l'escola. Doncs nosaltres engeguem una campanya per recollir aquest tipus de material. Ens demanen, doncs ara vam construir una biblioteca a cada una d'aquestes escoles perquè ens van demanar que necessitàvem llibres i contes pels infants. Doncs, bueno, juguem amb aquestes dues vessants. Mm.
Aquest treball dur que està fent l'entitat Una Finestra al Món, d'alguna manera, clar, és una gota d'aigua dins d'un mar immens, perquè em dona la sensació de que ni mitjans de comunicació ni grans grups interessa donar a conèixer aquesta realitat, en el sentit de que això que estàs dient, de que té una potestat l'estat espanyol encara en aquesta zona, i aquí doncs és un tema que no passem pàgina i no ningú sabem aquesta realitat que hi ha, amb aquestes dificultats que hi ha en aquests camps de refugiats, no? És a dir, està tot com molt amagat i d'alguna manera està tot controlat, que no sabem fins a quin punt ens ho porten tot d'aquesta manera, no?
Jo és que és algo que m'esfereix, perquè quan jo sento els meus pares, que ells van estudiar a l'escola al Sàhara com una província, molts dels companys i de la generació dels meus pares van fer la mili al Sàhara Occidental. Vull dir que teníem, o sigui, des de fa molt, relativament molt poquetes dècades, teníem una relació molt estreta amb aquell territori. Vull dir, gent que havia fet la mili allà, gent que havia anat a treballar com a funcionari allà al Sàhara Occidental. Vull dir, a les escoles es parlava del saharauis com una província. Com pot ser, no?, que en qüestió de 20 o 30 anys s'hagi oblidat absolutament i que la gent no es pregunti què va passar amb tota aquella gent, no? A mi m'esfereix això i jo em sorprèn moltíssim, però bueno, és el món en el que vivim, no? Que ens plenen d'estímuls d'altres bandes perquè ens fixem en altres coses perquè els seus interessos continuïn vigents i continuïn fent-se forts, no?
Sí, sí, perquè dona aquesta sensació de que vivim en un món molt global, però aquell problema que està en aquesta pobra gent aquí malvivint és un problema, mira, que ha sorgit del no-res, quan en realitat aquí hi ha tota una problemàtica que d'alguna manera també n'és part aquest estat que
es va abandonar.
Està abandonat, però que d'alguna manera
sí, sí.
També hi ha una informació abandonada, és a dir, que aquesta informació no existeix, és a dir, les portades dels grans diaris, doncs sempre ens barallem amb el mateix, no? Sobretot si perquè hi ha alguna cosa a discutir sobre els catalans, però en canvi no anem d'alguna manera al fons de tema tan injust i tan, aquesta injustícia tan gran que pot arribar a passar des de fa més de 40 anys. I així estem, no?
I així estem.
Bé, una finestra del món, d'alguna manera, intentarà canviar-ho, per molt petit que puguem posar aquest gra
res,
de sorra.
Res, no? Un granet de sorra. Treballant en el desert com treballem, un granet de sorra, som molt conscients que és molt poqueta cosa.
I sou molts els que treballeu una finestra del món? Diem de, entre, diem, els, si hi ha voluntaris, si hi ha activistes, si hi ha professionals, en total sou molta gent?
Mira, tots són voluntaris. Una Finestra al Món és un projecte que han gens professionalitzat. Llavors, en el llarg d'aquests 10 anys, han viatjat al camp de refugiats amb l'intercanvi doncs, gairebé una vuitantena de persones. Sempre fem un viatge entre 10 i 20 persones. Llavors, estem, com sempre, molt contents perquè cada vegada la xarxa d'Una Finestra al Món és més gran. I cada vegada que preparem un viatge tenim més gent que es vol animar. Perquè, bueno, doncs, cada vegada la gent ho va coneixent més i que saben que és una experiència bonica. Nosaltres tampoc no posem grans traves per poder viatjar amb nosaltres i fer només que hi hagi il·lusió, entusiasme i que abracin la causa del poble saharaui i que la considerin injusta i que es vulguin comprometre a fer d'altaveus. Llavors, com que és fàcil i a més, qui ho ha aprovat, qui ha conegut a la gent, al poble saharaui, en els camps de refugiats, que han estat acollits a les seves cases, han vist el seu tarannà afable, amable, acollidor, sempre hi volen i vol tornar, perquè és molt agradable estar amb ells allà.
Perquè deveu tornar amb un sac immens d'energia.
Totalment. És brutal, i a més l'energia que t'aporta el desert i que t'aporta aquelles persones que saben que saps que darrere de la seva mirada hi han molts anys de lluita, de resistència, de persistència, i a mi això em plena també per continuar lluitant i relativitzar els problemes del dia a dia, no?
Se suposa que aquella mirada d'aquell xiquet o xiqueta quan se li porta un joc o se'l fa participar d'algun joc també que es porta, diem, del pati de les escoles d'aquí cap allà, deu ser també brutal aquesta energia que deu transmetre tot això, no?
Sí, jo el que sento i el que sentim la majoria de nosaltres és gratitud, no? És agraïment cap a aquesta gent que mantinguin aquesta actitud pacífica, perquè cal recordar que durant 43 anys, malgrat aquest conflicte tan flagrant, no han agafat les armes durant 43 anys. És un conflicte pacífic. Els saharauis, la seva lluita sempre ha sigut pacífica. I que tinguin, veure'ls i als ulls aquesta fortalesa i veure aquells infants que estan feliços en aquelles condicions, dius, gràcies per ensenyar-me aquesta lliçó de vida, no? És gratitud i admiració cap a ells, també, sí, sí.
Continuarem. Ara fem una petita pausa musical. Sense tu, tot em canvia. Bé, tornem a estar aquí, a Batecs al Vent, amb la Núria Bota i Cabau, que és representant de l'entitat Una Finestra al Món, neix a Tarragona i es desenvolupa a Cavall de Tarragona i al campament de refugiats saharaui d'Esmara a Tindouf des de l'any 2009 a Argèlia. Estem aquí parlant una miqueta distesament de com van els viatges, com va tota la cooperació que estan fent. Per exemple, explica'ns una miqueta aquests 10 anys de vida de l'entitat, aquest intercanvi d'experiències educatives que hi ha hagut.
Bé, nosaltres com organitzem l'intercanvi és ja una feina que fem aquí i la feina que fem a Esmara, no? Al camp de refugiats. Llavors, la feina que fem aquí és buscar les escoles que estiguin interessades en tirar endavant el projecte Una Finestra al Món d'intercanvi aquí a Tarragona. Hi ha hagut escoles que han participat de Solsona, de Barcelona, de Lleida. Llavors, quan ja tenim les escoles d'aquí que vulguin participar en l'intercanvi, nosaltres els hi fem una petita formació en relació al conflicte, a la causa, etc. I després, paral·lelament, parlem amb els nostres companys mestres i directors d'escola del camp de refugiats d'Esmara i parlem amb ells i els diem, aquest any la temàtica de l'intercanvi de què pot anar, no? No, doncs mira, doncs aquest any intercanviarem llegendes, que nosaltres aquí tenim un munt de proverbis i llegendes saharauis i ens ve de gust explicar-vos. Vale, fantàstic. Llavors en les escoles d'aquí de Catalunya que han decidit participar els diem, ei, que aquest any hem d'intercanviar llegendes. A vegades al revés, a vegades les escoles de Tarragona o de Catalunya que decideixen la temàtica. Vale. Doncs, per exemple, el tema de les llegendes l'any passat, no? Llavors les escoles d'aquí van preparar, l'Escola Mare Nostrum de Tarragona concretament, va preparar la llegenda de Sant Jordi, la llegenda del Pont del Diable, i els alumnes van fer unes titelles i van escriure la història, no? Paral·lelament, al camp de refugiats d'Esmara, els mestres amb els seus alumnes, doncs també van estar buscant, fent recerca de llegendes, de quines llegendes ens explicarien, etc, etc. Bé, quan ja vam tenir tot aquest material, els voluntaris d'Una Finestra al Món, aquest any vam comptar amb la participació de la companyia de teatre Tornavís Teatre de Tarragona, perquè havíem de representar les llegendes, no?, que havien fet els nens de Tarragona amb les seves titelles, ho havíem de fer una mica bé pels nens saharauis. Llavors ens vam emportar actors i actrius. I quan vam arribar a Esmara, doncs els nens i nenes de les 7 escoles, doncs cada dia arribàvem a l'escola i els hi fèiem la presentació, els dèiem l'intercanvi d'aquest any seran les llegendes, tal i qual, i els hi fèiem les representacions de les llegendes catalanes. I després de les llegendes catalanes, doncs fèiem tallers per elaborar titelles amb ells de les llegendes que ells havien preparat o que en aquell moment se volien inventar, explicant la seva història, el que sigui. I clar, i anàvem elaborant material per portar cap aquí a Tarragona una altra vegada. Quan va acabar el viatge, vam fer moltes altres coses, però no m'enrotllo tant. Però quan va acabar aquest viatge, vam tornar a Tarragona, vam anar a l'escola Mare Nostrum i els vam ensenyar en vídeo com les seves titelles havien arribat allà i com hi havia un munt de nens saharauis mirant les titelles amb la llegenda de Sant Jordi. Diu, oh, doncs això ho vaig pintar jo, ho vaig fer jo, i ara està allà. I després, la companyia de Tornavís Teatre, l'escola Mare Nostrum, va representar les titelles saharauis amb les titelles que havien elaborat els nens saharauis. Això és una mica l'intercanvi.
Però ha de ser, diguem, un tema vital, tot això, no? Aquest intercanvi d'anada i tornada,
sí.
No? És a dir, que serveix també per propi alumnat, de veure la reacció dels nens d'allà, no? D'un treball que han fet aquí.
Clar, a més, aquests nens havien estat intercanviant durant dos cursos cartes. Cada nen de Tarragona tenia un ensaharaui amb qui s'intercanviava cartes. Llavors, bueno, ja, és un treball d'intentar que els infants aquí empatitzin i que es posin en contacte, que llavors empatitzin amb els nens allà, perquè llavors quan vas, plantes la Jaime al pati i els expliques, mira, el poble saharaui, d'una forma didàctica i tal, els hi ha passat això. Com que ells els han conegut, perquè els han vist que han jugat amb les seves titelles, tal, allò és molt més significatiu per ells, que no que els hi vinguis a explicar alguna cosa d'algú que no han vist mai, no? O no han conegut mai, sí.
Alguna anècdota, diguem, de com s'ho han pres veient, diguem, la llegenda de Sant Jordi, el vestuari, etcètera, etcètera, com reaccionen, diguem.
Com reaccionen els nens allà, els nens saharauis.
Sí, sí.
Bé, és curiós perquè les reaccions no són molt diferents, de les dels nens d'aquí. Vull dir, no? Com que a vegades que hem fet això, doncs hem representat la llegenda de Sant Jordi en teatre, o un any vam fer l'obra del Petit Príncep també en teatre allà, no sé què. Al final, els nens són nens a tot arreu i ells riuen. Sí que és veritat que quan sortia el rei i la reina, com que ells són una república i por rei i reina les viene el de Marruecos, saps? Sí que hi havia un moment de dir, ostres, què és això? Què vol dir quin rei, no? Però les reaccions al final són a qualsevol nen del món, no? Riurà quan toca riure, tindrà por quan fas el susto, sí.
Això deu portar, diguem, molts mesos, diguem, de treball. Com es coopera pel desenvolupament en cada viatge a l'hora d'anar al Sàhara Occidental, el tema logístic? Explica'ns una miqueta tot com funciona.
Mira, nosaltres, clar, és el que et deia abans, no? Hi ha aquesta part també de voler col·laborar amb el bon funcionament de les escoles, llavors cada any portem material, el material que ells ens demanen. Llavors nosaltres el que fem és, amb tots els voluntaris que en aquell any viatgen, com que amb la companyia aèria amb la que viatgem permet a 20 i pico quilos o 30 quilos de material a la maleta de facturació, nosaltres demanem a la gent que viatgem nosaltres que tots els quilos aquests de la maleta de facturació seran per plenar-la amb material que recollim. ¿Vale? Llavors, clar, no hi ha un cost extra de transport. El voluntari es paga el seu bitllet i amb els 30 quilos de maleta de tal. Llavors, quan ens diuen, doncs aquest any necessitem material esportiu, per exemple, no? Doncs fem mesos previs al viatge, fem una campanya de recollida, de diners, si l'hem de comprar el material nou, o recollir, si han sigut, per exemple, contes en castellà o jocs de taula, cosa que a vegades fem recollida de joguines que ja hagin estat utilitzades però que estiguin en bon estat. Fem campanyes de sensibilització i de recollida de material, sí.
I quan feu aquestes campanyes, perdó, quan feu, per exemple, recollida de material esportiu, ho teniu aviat cobert a l'hora de que ho escampeu pels propis pares o per diguem, els integrants de l'associació? Ho teniu aviat cobert?
Home, aviat, sempre necessitaríem més, no? Perquè sí, nosaltres, per exemple, pues, si aquest any que vam col·laborar amb el Decathlon, doncs entre les escoles que participants, amb els pares, sempre es necessita la col·laboració i després intentem difondre-ho a través dels mitjans de comunicació, enviem notes de premsa als diaris, a les ràdios i tal, i, bueno, i tothom qui bonament podia va anar al Decathlon i va comprar, pues, una pilota o una corda de la llista que nosaltres vam preparar allà, no? De material que vam creure que era necessari. Però bueno, s'arriba on s'arriba, però bueno, estem molt contents perquè sempre tenim molt bona resposta de tothom.
Aquest del material escolar era una campanya que us va posar com a meta de recollir 500 euros, diem, amb material escolar, no? Ai, perdó, amb material esportiu. Perdó.
Sí, perquè el material esportiu sí que era algo que no podíem, doncs, agafar de gent que tingués a casa, no? Llavors sí, vam posar aquest d'allò de diners per invertir-los, doncs, en aquest cas el Decathlon, que va ser qui ens va fer el favor de tenir allí la llista i, bueno, sí.
Alguna altra previsió per més endavant d'alguna altra campanya?
Bueno, nosaltres ara de moment el proper viatge serà per Nadal, normalment ens activem a començar a preparar l'intercanvi al setembre, quan ha passat Santa Tecla, acostuma a ser. I no, fins quan nosaltres els hi preguntarem, aquest any què voleu, què necessiteu? Doncs ja, llavors ja començarem a pensar en la campanya, ja, si vols tornem a parlar, sí, a la tardor.
Més endavant, molt bé. Com pot col·laborar, diem, algú que ens està escoltant ara, diem, de les nostres comarques, amb una finestra al món? És a dir, si algú, ostres, jo vull a la propera campanya afegir-m'hi o fer un donatiu, etc. Com ho poden fer per col·laborar amb vosaltres?
Bé, doncs primer posar-nos en contacte amb nosaltres a través de les xarxes. Nosaltres tenim Facebook i es pot contactar amb nosaltres. Allí hi ha també el correu electrònic, ens pot enviar un correu electrònic. Si vol, normalment...
Una finestra al món ho trobaran...
Al Facebook, bàsicament sí. És al Facebook i allí hi ha també el correu electrònic. I... Llavors, doncs, la persona que vulgui col·laborar. Nosaltres, col·laboracions així econòmiques, normalment donacions així econòmiques, tal, no n'acostumem a rebre, tal, però que, bueno, que no, ens sembla com una mica... Ens agrada que la gent s'apropi a nosaltres, que ens conegui, bàsicament perquè coneguin el poble saharaui, que li expliquem bé i que llavors s'assumi, perquè fem moltes activitats, doncs, organitzem algun concert o algun sopar, ens autogestionem totalment i llavors, doncs mira, fem un concert, doncs vine, perquè aquell dia farem una xerrada, farem un concert no sé què, i si vols col·laborar. I evidentment que si volen viatjar amb nosaltres, doncs és simplement seure, parlar, explicar-los què fem i si els hi ve de gust.
Ara que dius això també, llegint aquí el material vostre, teniu preparat alguna espècie, diguem, de vídeo audiovisual de tot el que aneu anant fent? Perquè he llegit per aquí que hi ha hagut algun col·laborador vostre, que no sé si és periodista de Tarragona, que anant fent material. Teniu això, diguem, per poder-ho, diguem, ensenyar algun dia que feu alguna trobada o les escoles? Sí. Ho teniu tot això
en
marxa?
Tenim un canal YouTube que és una finestra del món i allí anem penjant tots els vídeos. Nosaltres cada vegada que viatgem intentem que vingui amb nosaltres algun reporter gràfic, ja sigui un fotògraf o ja sigui algú que vulgui fer algun tipus de documental, de vídeo. Llavors, sempre és una part del viatge que sempre la tenim molt present, perquè ens ajuda molt després a generar material per poder fer actes d'una expo. Hem fet diverses exposicions, pues això, fer vídeos per quan anem a fer xerrades, doncs, anar actualitzant el material audiovisual. Llavors, sí, nosaltres tenim el canal aquest de YouTube, que allí anem penjant tots els vídeos que les persones que han col·laborat amb nosaltres, doncs, han anat fent, sí.
Molt bé, fem una petita pausa musical per Louisiana i els Camps de Cotó, els Amics de les Arts.
Que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu mare mai haguessis aprovat, que està content, que tot va bé, diu que està content, que tot va bé. Com unes coordenades, diu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps, i diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant, que és des d'aquí, des d'on escriu, que és des d'aquí, des d'on escriu. Casa lluny de tot i un 4x4 i quan baixa el poble omple el rebost. Sabeu què li passa? Que el despatx a un avi que li fa pensar en algú, que li fa pensar en algú. Estimat noies i dones, diu que més d'una li va fer perdre el nord, Però diu que amb aquestes coses ja se sap. Quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. I que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys, amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català. I fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantaló. En perspectiva té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil sense avisar-nos és marxar amb molt poc estil, i que amb el temps que ho cura tot, tot s'anirà posant a lloc. Diu que des del porxo veu un cel que no te l'acabes, que la nit sempre surt a fumar i pensa en nosaltres, i que per molt lluny que estigui no hem de tenir por. Quan s'hi hagi de ser, hi serà. Quan s'hi hagi de ser, hi serà.
I serem amb Núria Bota i Cabau, que és la representant de l'entitat Una Finestra al Món, aquesta entitat nascuda a Tarragona i que treballa amb el campament de refugiats saharauis d'Asmara a Tindouf des de l'any 2009 a l'Argèlia. No us podíem deixar d'explicar el tema dels xiquets de Valls, del campament de refugiats d'Asmara, que és l'ambaixador dels xiquets de Valls, no? Expliques una miqueta tot això.
Ens ha fet molta, molta, molta il·lusió això, eh? No ens ho esperàvem gens i ens ha fet molta il·lusió. Doncs mira, t'explico. Fa qüestió de, crec que 2 o 3 anys, doncs com que a les nostres files contem amb la Inés Soler, que és un membre molt actiu de la colla de xiquets de Tarragona, a més ha estat presidenta de la coordinadora de Castells, etc. Doncs ella va tenir moltes ganes de fer l'intercanvi de castells, bueno, l'intercanvi, portar una colla castellera a Asmara i fer tallers amb els nens i nenes de les escoles d'Asmara de Castells. I clar, doncs, ens va semblar una superbona idea i vam engrescar a gent dels xiquets de Tarragona, no?, a que vinguessin. I sí, vam fer un equip de 30 persones i vam anar cap allà a Asmara, i doncs aquell any l'intercanvi o els tallers que vam fer a les escoles, doncs a banda de fer moltes altres coses també, que vam fer intercanvis de música, etc., un dels tallers doncs eren els castells, i els nens saharauis van aprendre a fer castells, i a banda nosaltres, com que ens vam portar castells, també vam anar a fer castells davant en els camps de refugiats que ens convidaven perquè els hi plantéssim un castell allí al camp, no? Clar, doncs aquestes imatges dels nens saharauis en ple desert fent castells, i els castells allí als camps, doncs van rodar, van voltar molt, perquè doncs, bueno, dins del món casteller doncs va com cridar l'atenció.
Que en principi llavors els hi van agafar molta por, perquè clar, per començar un taller de castells els hi ensenyeu el 3 de 9.
Ah, clar, 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 clar.
Se van acollonir i després vam tenir...
No, clar, tot, clar, clar, va tot... ser molt bo això. Sí. Clar, el tema és que els nens de l'escola Torreforta de Tarragona van fer un vídeo explicant què eren els castells, explicant com anaven vestits els castellers, què era un 3 de 9, què era, no? Els hi explicaven. Llavors els nens de Garauís, a la sala on els hi projectàvem el vídeo, veien els nens de Tarragona de l'escola Torreforta explicant tot això, i veien els vídeos de com algun castell feia llenya, perquè ho havíem d'explicar. I després els vam dir, bueno, doncs ara res, sortim al pati, que ara farem... Clar, ells estan con una... Però penses, n'hi havien de molts valents també, a més se'ls donava superbé, perquè són nens molt, molt actius. I clar, sí, clar, vam veure primer les imatges i van flipar, els va encantar, però és que el tema dels castells allà on vagi, no?, és un tema impressionant. I llavors aquest any, no?, la comissió de l'Ajuntament de Valls, dels xiquets de Valls,
Doncs, per Sant Joan.
Per Sant Joan va decidir que l'ambaixador d'aquest any dels castell, ai, dels Xiquets de Valls, doncs seria el campament de refugiats de Smara, per ser el lloc, doncs, amb unes condicions més precàries, podríem dir, o més inèspe, on s'han fet castells i els hi han dedicat als refugiats saharauis de Smara. I nosaltres, al proper viatge, ens comprometem a portar-los el guardó allà i dir-los, ep, que aquest any heu estat ambaixadors dels Xiquets de Valls.
Un agraïment a la Inés Soler, perquè és la que una miqueta vam començar a gestionar per fer aquest programa amb ella ja fa algun mes, i per motius de feina he dit, escolta'm, que vingui la Núria, que ella té més possibilitats que no pas jo. Però em sembla fabulós aquest món que pot aportar els castells, és a dir, que d'alguna manera aquesta iniciativa és del tot i potser no la coneix inclús en general el món casteller, i és un tema que s'hauria de, diem, d'expandir més o d'explicar més, perquè pot arribar molt més lluny aquesta cosa dels castells, és a dir, la integració, l'esforç col·lectiu, tot això, d'alguna manera, potser no només sortir aquell dia específic i concret a la plaça per veure si fem un castell d'un pis més. Potser és molt més interessant aquest treball que fa, o que una part petita, en aquest cas, de la colla Xiquets de Tarragona, que ho va fer, però més globalment, potser, i aquí ja hauríem de parlar a nivell de coordinadora, potser de fer coses en aquest estil per poder donar a conèixer molt més aquest fet i integrar aquesta gent del camp de refugiats, en aquest cas, no com...
Estàs fent una crida que alguna més colles castelleres s'animin a vindre a fer els camps de refugiats castells? Jo agafo aquesta crida i la projecto. A mi m'encantaria que vinguessin més colles castelleres allà, sí, tant.
I d'alguna manera la canalla com va reaccionar? I després de perdre, diguem, les primeres pors que hi va haver, després què vau fer? Pilars de dos, castells de tres, com els vau integrar? Perquè no espantar-los amb castells molt alts, com ho vau...
Bueno, ells, els castellers que van vindre, doncs els van muntar com diferents jocs i activitats, primer pel tema de seguretat, d'equilibri, per treballar l'equilibri, per treballar la seguretat, per treballar... Llavors, a poquet, després de fer alguns jocs de força, de tal... van anar provant, no? I es van anar pujant nens, ensenyar-los els diferents passos que han de fer. Jo no soc castellera, llavors és possible, però sí que els anaven ensenyant a pujar, no? I, bueno, acabàvem, doncs, amb un pilar de tres, no? Per exemple, els tallers dels nens que veiem que més o menys durant tot el taller, doncs, havien com set més hàbils en això, doncs els animàvem a fer un pilar de tres, sí.
Molt bé. Un tema que tampoc no hem tocat és el tema, diem, que com que havia sigut, diem, entre cometes, una província espanyola, no hi ha cap problema amb el tema de l'idioma, allí tothom parla espanyol, no?
Sí, evidentment que la generació que ara tenen 50-60 anys parlen un espanyol, però molt millor que el teu i el meu, es van educar en escoles espanyoles, etc. La generació dels 20, dels 30 anys, molts d'ells, la majoria, la major part de joves han anat a Cuba a viure durant 15 anys o 16 anys, s'han format allà, han fet els estudis universitaris en allà, i llavors ells parlen també molt bé el castellà, un castellà més cubano, però també parlen molt bé el castellà. I llavors la generació de nens més petits, com que venen als estius, la major part d'ells venen als estius aquí amb el programa Vacances en Pau, que aquí al Camp de Tarragona gestiona aquest programa Hamada, l'associació Hamada, que fa molts anys que també treballa pel poble saharaui, doncs com que molts nens venen a passar els estius aquí, a més a les escoles fan 4 hores de castellà a la setmana, doncs no tenim cap problema amb l'idioma. A veure, hi ha nens que en sabran més i menys, però cap problema.
Parles també, penso que és interessant parlar de com viu la gent diem, dins d'un camp de refugiats, diem, amb les jaimes, amb com la gestió, dèiem abans que hi havia, estan ben estructurats. Parlem una miqueta d'aquesta situació que viuen, diem, en un poblat.
Mm-hmm. una de les coses que més impacta quan vas als camps de refugiats saharauis és l'organització que tenen, això que tu explicaves. Ells, des de bon inici, des de que es van instal·lar a Argèlia i van començar a crear els camps de refugiats, van decidir que hi haurien dues prioritats importantíssimes. Primer era l'educació i després era el tema de la salut i el benestar, no? I el tema de les condicions. Llavors ells des de l'inici ja es van organitzar amb wilayas, que són els campaments, i cada wilaya té els seus barris i cada barri té la seva escola. Com t'he dit abans, el Frente Polisario va demanar ajuda a Cuba, a Argèlia, a Líbia, a països afins, per poder formar els seus joves, per poder tenir bons mestres, bons metges, bons administratius, bons, no, de tot. Llavors, la major part dels saharauis han anat a estudiar i tenen estudis superiors. De fet, ara també s'està fent una universitat allà, als camps de refugiats. Llavors, joves se'n van estudiar la carrera de Medicina a Cuba i venen i tornen als camps de refugiats, en els hospitals que han construït gràcies a l'ajuda humanitària, a l'ajuda de la cooperació internacional, doncs poden exercir allí i curar els saharauis que viuen allà, no? A banda del que comentava, no? que tenen una organització tal qual un estat, és la República Àrabe Saharaui, que està reconeguda per més de 80 països en el món. Per tant, hi ha molts països, 80 i pico països en el món, el reconeixen, aquests camps de refugiats, com un estat, amb el seu president, els seus ministeris, etc.
Espanya el té reconeguda?
No, cap país europeu. I Espanya no. I llavors, doncs, per exemple, també m'agrada destacar que hi ha el Ministeri de la Dona. Hi ha el paper de la dona en la causa saharaui és un paper importantíssim, tant als territoris ocupats en el moviment activista, que moltíssimes dones són activistes, són les primeres a sortir a les manifestacions, etc., com en els camps de refugiats, on moltes ministres són dones, moltes alcaldesses de les wilayes són dones, on hi ha el Ministeri de la Dona, on es cuida de tota aquesta perspectiva de gènere, i bueno, també és com per a vegades el tema del món àrab s'estigmatitza, i en el cas del poble saharaui cal ressaltar-ho. I bé, això, ells estan molt, molt, molt ben organitzats, i el tema educatiu i el tema d'hospitals.
Per què Europa no reconeix la república?
Doncs perquè s'enemistaria amb Marroc, i Marroc doncs té una situació geoestratègica molt, molt interessant per no enemistar-s'hi. Clar, reconèixer el Frente Polisario com un partit polític demòcrata i legítim per exercir el govern d'un país, quan el Marroc ho considera un grup terrorista, doncs voldria dir, doncs clar, posar-se d'esquena amb Marroc.
Hi ha esperances, després de 43 anys de lluita i resistència pacífica, les Nacions Unides han creat, diem, com una comissió, diem, per intentar de resoldre definitivament aquest tema tan, tan espinós que hi ha?
Quan es va acabar la guerra es va crear la MINURSO, que és una missió de les Nacions Unides que té competència única i exclusivament per intentar gestionar la celebració del referèndum, però no té competència amb la vigilància dels drets humans. De fet, és l'única missió de les Nacions Unides. Sí que durant aquests 43 anys el Frente Polisario té confiança amb la diplomàcia internacional, perquè a través de la MINURSO, el Consell de Seguretat de l'ONU, etc., les diferents forces internacionals puguin acabar trobant la manera de desencallar aquest conflicte. Però jo també et dic que hi ha una gran part de la població que ja està molt cansada i que està perdent la confiança amb la diplomàcia internacional. I jo els entenc. Però, bueno, no podem defallir, no? L'esperança és l'últim que es perd, es diu, però bueno.
Bàsicament hem parlat de l'intercanvi de diferents alumnats amb el camp de refugiats, hem parlat de com és el dia a dia d'un camp de refugiats. Alguna altra cosa per anar tancant que volguessis afegir, diguem, digne de la gent que no coneixem aquest tema, de que ens puguis fer alguna pinzellada important?
Res, doncs, no, jo sempre el que dic és que animo a la gent a que els conegui, que conegui el poble sahrauí, que conegui també les seves tradicions, la seva manera de viure, els seus valors, perquè a mi m'han ensenyat moltíssim, que sàpiguin i que facin, un cop ja sàpiguin el conflicte i què els hi ha passat, doncs que intentin parlar-ne, de que si algú ha escoltat aquest programa, doncs que quan acabi d'escoltar aquest programa pugui parlar-ne amb algú més. Doncs he escoltat un programa que parla del poble saharaui, ostres, doncs va passar això, tal. I que poquet a poquet, amb el boca a boca, doncs tots ens anem conscienciant del gran problema que viu en el poble saharaui i que, no sé...
Molt, molt, molt interessant aquesta tasca que fa Una Finestra al Món, que, com hem dit, fa una difusió i una denúncia de la causa del poble sahrauí. Donem un agraïment ben fort tant a la Inés Soler com a la Núria Bota, que és la que avui, com a representant d'Una Finestra al Món, ens ha explicat tot aquest entramat que hi ha del camp de refugiats sahrauís d'Asmara a Tindouf, i que Tarragona hi està involucrada des del 2009, i per tant les escoles i des de baix intenten fer aquest treball perquè es conegui més tota aquesta problemàtica. Molt agraït i fins una altra, i a no defallir en aquesta feina important que esteu fent.
Moltes gràcies a tu, a vosaltres, per donar-nos aquests minuts per poder parlar del poble sahrauí.
Moltes gràcies, fins una altra. Adéu-siau.
Equilibristes, trapezistes, mims, mags, viatgers, il·lusionistes. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules. Vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny.